Dos quarts de dues comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
De seguida comencem a repassar en titulars l'actualitat d'aquest dimarts 14 de març del 2017. Municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Calella es mostra satisfet per l'actuació feta a la zona de la Pedrera del Parc del Mau per tal de garantir la seguretat.
És una de les propostes que els republicans calellencs portaven al seu programa electoral i que en els últims mesos han treballat juntament amb el regidor de Medi Ambient i Espais Naturals. El republicà Xavier Casillani celebra que s'hagi fet l'actuació, tot recordant la bona sintonia que hi ha amb el regidor Marc Buch. Els republicans volen que el Parc del Mau esdevingui un dels espais més importants de la ciutat.
L'Ajuntament de Calella ha convocat 3 línies d'ajuts pel foment de l'economia local. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de juny amb la possibilitat de cursar la tramitació per internet amb l'IDCAT o l'IDCAT mòbil.
Subvencions per la millora i rehabilitació dels locals comercials buits o amb activitat, també per impulsar l'ocupació estable a través del servei local d'ocupació i de l'emprenedoria per a aquells que es facin autònoms o professionals.
El Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Obra Social La Caixa han posat en marxa la 8a edició del programa Premsa a les Escoles, adreçat als alumnes de secundària per tal de que coneguin la professió i la funció social que tenen.
Una 20ena d'alumnes calellencs de quart d'ESO de l'Institut Bisbe Sivilla participaran d'aquesta activitat el pròxim 29 de març. Avui parlarem amb l'encarregada d'explicar als nois i noies possibles futurs periodistes, el que s'amaga darrere de la professió i quins són els reptes de present i de futur que han d'encarar. Parlarem amb Marta Hernández d'aquí a uns minuts a l'Info Migdia.
I Calella farà la processó del silenci de la llum per Setmana Santa. Això serà gràcies sobretot a la iniciativa d'un grup de calellencs que han rebut la col·laboració del responsable de la parròquia, mossèn Cinto Busquet.
Els promotors necessiten portadors i gent que els acompanyi principalment en la processó de divendres a la nit, que serà sòbria i respectuosa. Ens ho explicarà avui Jordi Martí, un dels impulsors de la recuperació d'aquesta tradició aquí a la ciutat.
Esquerra Republicana de Calella celebra que s'hagin col·locat mesures de protecció a la pedrera del Parc del Mau. El regidor republicà Xavier Casillanis ha recordat que el seu partit ja portava el programa electoral de les passades eleccions municipals un projecte amb diferents actuacions que calen fer en el que anomenen el pulmó verd de la ciutat. Els republicans alertaven que la zona de la pedrera del Parc del Mau suposava perills pels visitants per la possibilitat de despreniments. Ara celebren que s'hagi escoltat la seva petició i s'hagi col·locat una tanca de protecció.
La zona de la pedrera és una zona que està oberta, que fins ara està oberta, només hi havia un tros cobert a nivell de tanca a la part superior, la resta estava totalment al descobert i creiem que és una zona perillosa, sobretot per totes les persones, ja no només infants, sinó també adults, que algú tingui la curiositat per apropar-se doncs, en aquella zona, que amb un petit descuit doncs, aquesta persona se'n pogués anar avall. No? Doncs això va ser un dels punts que vam reclamar, que creiem que s'havia de fer doncs, de forma urgent i finalment doncs, s'ha portat a terme. La cosa doncs, agraïm doncs, al govern de que hagi escoltat i hagi portat a terme aquesta situació el més ràpid possible.
Xavier Casillanis ha volgut destacar la bona sintonia que hi ha entre el seu grup municipal i el regidor responsable d'aquesta àrea, Marc Buch. Segons ell, en tot moment ha estat informat de l'actuació.
Nosaltres sempre hi ha aquest contacte i aquest feedback, sempre ha tingut feedback amb l'equip de govern, concretament amb el regidor Marc Buch. Sempre ha estat una persona que hem pogut parlar directament amb ell i crec que ens ha escoltat des del primer dia i totes les actuacions que s'han fet fins ara al Parc del Mau doncs, han sigut mantenint el contacte amb ell i com vam parlar d'aquest tema, doncs, evidentment, tant ell com nosaltres creiem doncs, que aquesta era una actuació prioritària a fer, no? Sobretot per prevenció i per seguretat a tots els que visiten el parc. Llavors, a partir d'aquí, doncs, ells han fet aquesta actuació, que és una part, la part que queda coberta.
Esquerra Republicana segueix defensant la realització d'un projecte global i integral del Parc del Mau per la recuperació del pulmó verd de la ciutat, també per usos socials. Volen que amb els anys esdevingui un dels espais més visitats pels calellencs. I l'Ajuntament de Calella donarà ajuts pel foment de l'economia local, 3 línies de subvencions dirigides a la millora dels locals comercials, a impulsar l'ocupació i l'emprenedoria. L'Ajuntament presenta una nova convocatòria d'ajuts per fomentar l'economia local que es poden sol·licitar, Dolors, fins al 30 de juny.
Doncs sí, el primer programa té per objectiu, com deies, millorar els locals comercials i donar activitat als que estan buits, ja sigui a través d'actuacions de rehabilitació, ampliació, manteniment o conservació, o també supressió de barreres arquitectòniques. L'import màxim de la subvenció és de 500 euros, que poden arribar als 600 si el local en qüestió està ubicat en una de les zones considerades estratègiques. Per fomentar l'ocupació estable, el consistori preveu subvencionar amb fins a 1.000 euros aquelles empreses que contractin persones en situació d'atur, que estiguin empadronades a Calella i que siguin usuàries del servei local d'ocupació. El contracte ha de tenir una durada indefinida o d'un mínim de 7 mesos. I la tercera línia va amb l'objectiu de fomentar l'emprenedoria local. Està adreçada a persones inscrites al servei d'ocupació de Catalunya, que es facin autònomes o professionals amb el compromís de mantenir-s'hi 7 mesos. L'import màxim en aquest cas de la subvenció és de 750 euros.
7 minuts per sobre de 2:15. Més qüestions. L'alcaldessa de Calella i també diputada de Junts pel Sí, Montserrat Candini, ha reconegut durant una entrevista a l'Infovespre que el resultat de la sentència del 9-N era previsible i que s'ha confirmat que es tractava d'un judici polític. Candini subscriu les paraules de l'expresident Artur Mas afirmant que la justícia no és igual per tothom, ja que el govern espanyol, diu, incompleix reiteradament resolucions del Tribunal Constitucional i mai això ha suposat cap inhabilitació.
L'alcaldessa considera que la justícia espanyola té una doble vara de mesurar i en aquest cas s'ha mogut per motius polítics, diu.
És evident que tot el que té a veure a l'entorn del 9 de novembre, del 9-N, i de posar doncs, les urnes i, per tant, tot el que representa com una expressió democràtica de la voluntat del popular, de la voluntat popular, doncs, és impensable en qualsevol país d'Europa que pogués passar el que està passant aquí. No? Nosaltres, d'una manera clara, ja fa molt de temps que creiem que a Espanya doncs, la democràcia té una salut molt feble, té una mala salut.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat l'expresident Artur Mas a 2 anys d'inhabilitació i una multa de 36.500 euros. El condemna per un delicte de desobediència per haver mantingut la consulta després de la suspensió del Tribunal Constitucional. Pel mateix delicte ha condemnat Joana Ortega a 1 any i 9 mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros i Irene Rigau a 1 any i 6 mesos d'inhabilitació i una multa de 24.000 euros.
Tots tres han estat condemnats per desobediència, però l'alt tribunal espanyol els absol en una decisió unànime de l'acusació de prevaricació pel procés participatiu. La sentència, però, no és ferma, per tant, l'expresident i les exconselleres la podran recórrer al Tribunal Suprem i, posteriorment, al Constitucional, si ho volen també, al Tribunal Europeu d'Estrasburg, en última instància. L'alcaldessa destaca el poc fonament jurídic que recull, segons ella, la sentència.
He sentit algun altre jurista i en aquest sentit diuen que és una sentència absolutament decebedora perquè no està desenvolupada des del punt de vista d'una manera detallada i rigorosa des d'una vessant doncs, intel·lectualment contrastat des de la vessant jurídica. Dóna més aviat la impressió, no?, que l'han feta de pressa, no?, per treure's la pressió del damunt i no quedar, diguem-ne, pendent del possible seguidisme si sortia després de la sentència doncs, d'en Quico Homs, no?
Montserrat Candini ha recollit les paraules del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ahir deia que la sentència la indultarà el poble de Catalunya votant en referèndum aquest mateix any. Per Candini, la sentència tampoc suposa cap replantejament ni pas enrere respecte a la voluntat del govern català i del Parlament d'escoltar la veu dels ciutadans de Catalunya.
57.9 FM.
De la papereria Roger de Calella, molts en diuen la papereria de la sort. Sí, de la sort, perquè a part de trobar-hi el que necessites en material escolar, en articles i consumibles d'oficina, en complements i regals de qualitat, pots participar en els diferents jocs de la sort de manera personal o amb les penyes. Primitiva, Quiniela, Euromillón, no et quedis sense. Papereria Roger, carrer Amadeu, cantonada Ajuvara, al costat de l'estació de Renfe de Calella.
Com treballa un periodista? Quin és el procés d'elaboració d'una notícia i quins criteris se segueixen o com s'ha adaptat el comunicador a les xarxes socials o quin és el pes de l'ètica en aquest ofici?
El Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'obra social La Caixa han posat en marxa la 8a edició del programa Premsa a les escoles. La 8a edició del programa Premsa a les escoles adreçat a alumnes de secundària perquè coneguin la professió i la funció social que té. La iniciativa arribarà el pròxim 29 de març a l'Institut Bisbal a Sevilla. És aquest un dels 70 centres d'ensenyament de Catalunya que participen en el projecte, que arriba a 3.500 alumnes.
I la periodista Marta Hernández serà l'encarregada de realitzar aquestes xerrades en part pràctica també. I avui la saludem, ens acompanya a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Vosaltres arribeu als alumnes de secundària que potser es poden plantejar si estudiaran periodisme o comunicació.
Exacte, aquest és un dels objectius de la xerrada. Per una banda, donar a conèixer la nostra feina i les opcions les opcions que tenim els periodistes i els diferents camps en què podem treballar. Això és una part important de la xerrada, orientar-los. I hi ha una segona part superimportant i que cada vegada estem incidint més en totes aquestes edicions, i és sobretot desmitificar el tema de les xarxes socials. Cada vegada més els joves pensen que les xarxes socials serveixen per estar informats, i es tracta de dir-los que no, que amb les xarxes ens comuniquem, però que la informació moltes vegades no és ni s'acosta en absolut a la realitat.
De fet, a les xarxes hi ha una sobreinformació, i el que han d'aprendre els joves, i diríem que tots en general, és el fet de diferenciar, no?, de saber discriminar el que és informació del que és, doncs, rumorologia, opinió...
Exacte. De fet, una de les coses que diem és que les xarxes serveixen justament per trencar aquesta idea piramidal que hi havia de la informació, no? El periodista abans donava la informació i allò quedava dit i anava a missa i ningú podia contradir. Les xarxes socials ens han ajudat i ens venen molt bé justament perquè els periodistes també ens puguin dir: ei, que el que estàs dient no és cert o t'estàs equivocant. Això per una banda, perquè la gent pugui ajudar-nos moltes vegades a assabentar-nos de coses que estan passant i que no ens hem assabentat, però això ha d'estar contrastat. Evidentment, no tot el que es publica és cert i hem de tenir molt clar que els mitjans de comunicació contrasten o haurien de contrastar allò que comuniquen, i les persones que tenen accés a les xarxes no sempre ho fan, evidentment, perquè no sempre són professionals, moltes vegades pues, són persones, no? com nosaltres, que fora de la nostra tasca senzillament compartim unes opinions, i això no és periodisme.
Uh-huh. Ara has anat a parar la mare dels ous, no?, a la paraula, sí. A contrastar.
Exacte.
Que diríem que és una part imprescindible de la metodologia, no?, de la feina del periodista, a part del procés d'investigació, de com es gestiona la informació, com s'elabora, diríem, d'una manera més lingüística o audiovisual una notícia, però el fet de contrastar, no?, d'haver arribat a donar una informació ben escoltat a tothom.
Exacte. De fet, no ens ha tratat... La xerrada, l'objectiu de la xerrada és fer... La manera de fer-la és d'una manera molt fresca, molt dinàmica, on l'alumne pugui veure, doncs, els diferents camps on treballem els periodistes, ràdio, tele, premsa, tot el tema dels gabinets de comunicació i les agències de premsa, que potser els hi queda una mica més lluny, és com un aspecte més desconegut, i incidim en això, en que la veracitat de la informació que es dona i que això estigui contrastat és com molt important. Passem breument sobre el tema de que hi ha un codi deontològic que s'ha de seguir. Clar, no ens entretenim perquè si no seria una xerrada molt avorrida, no? Però que tinguin clar que el periodista treballa seguint, doncs, una rigorositat amb allò que diu, amb el respecte cap a les persones que li faciliten la informació, amb tot el tema de la presumpció d'innocència, del secret, no?, de les fonts que tenim, doncs, evidentment, hem de deixar molt clar també tot aquest aspecte.
Marta, quina és la teva opinió quan es parla avui dia i es diu que el periodisme està en crisi, sobretot grans mitjans, quan es parla també de la connexió amb les esferes de poder, amb la propietat dels grans mitjans de comunicació, que per la crisi, per la situació, per la conjuntura que vivim, doncs estan en mans de grans grups bancaris, financers? No sé si això també ho plantegeu a l'hora de que els alumnes sàpiguen també com es ven la informació.
Sí, de fet, se'ls hi... Bueno, ja sabeu, nosaltres parlem sempre, la premsa és com el quart poder, i de fet amb els nanos se'ls hi fa una reflexió sobre això, no? Que la premsa moltes vegades adopta aquesta posició, no? De que el que es diu en els mitjans existeix i el que no apareix en els mitjans no existeix. Aleshores, el que se'ls deixa molt clar és que al final els mitjans de comunicació són empreses, poden ser públiques, poden ser privades, però al final hi ha un objectiu de guanyar diners, o en el cas de les empreses públiques de cobrir unes despeses que existeixen, no? I que al final les persones que hi treballen són les persones que, malgrat que hi ha unes informacions i unes notícies de les quals s'ha de parlar sí o sí, hi ha unes altres que depenen també de les persones que hi treballen i dels interessos que té el mitjà i de qui està finançant aquell mitjà i quines ideologies hi ha al darrere, no? És una mica... És difícil de cara als nanos plantejar segons quins temes, perquè, clar, estem parlant de que el periodisme i el periodista han de ser objectius, però, clar, hi ha uns interessos a darrere, no? I clar, és com mantens aquesta línia i no la trepitges excessivament o no te la saltes excessivament, no? Hi ha un punt aquí que potser amb les escoles és millor no entrar-hi gaire, no? Perquè si no ja tindríem un conflicte aquí creat, que a veure com sortim, no?
Marta, faràs la xerrada el pròxim 29 de març a l'Institut Bisbe Sivilla. De fet, en faràs un total de 6 en aquesta 8a edició del programa Premsa a les Escoles. No sé què és el que encurioseix els alumnes de la nostra professió. Què és el que et pregunten?
A veure, de fet, amb ells els hi sorprèn molt el tema de les xarxes. Ells tenen tan clar que les xarxes són un mitjà de comunicació, que ja sobre aquesta premissa ja els hi desmontes molt la seva percepció de les coses, no? O sigui, això ja és un punt que els hi crida molt l'atenció. Com que en el meu cas, jo professionalment el que desenvolupo sobretot són temes de gabinet de premsa, gabinet de comunicació, molts d'ells desconeixen que existeixen. Per tant, és com que per mi és molt xulo, no? Per dir-ho d'alguna manera, ajudar-los a descobrir una cosa que no coneixien, no? Perquè de cop i volta és com uala, no? I quan arribes a les escoles i preguntes qui vol ser periodista i t'aixequen la mà un o dos amb el grupet dels 40, 60 alumnes als que estigues fent una xerrada i tots volen ser, la majoria, o periodistes esportius o volen sortir a la tele, quan acabes veus que com que se'ls hi ha obert un altre món, no? Perquè resulta que potser alguna persona que li interessava tot el tema de la moda, de cop i volta descobreix que home, la moda no necessàriament l'ha de fer cosint o dissenyant, sinó que resulta que si va amb un mitjà especialitzat en moda o va amb una empresa de disseny o una empresa potent de roba, també en un moment donat pot exercir la feina no necessàriament des d'aquesta part que a priori s'havia plantejat, no? I la veritat és que això és com molt interessant, perquè quan acabo la xerrada moltes vegades em trobo amb sorpresetes aquestes, no? D'algú que ni si li havia passat pel cap i de cop i volta se li encés una llumeta, no? I això és molt gratificant, és molt xulo.
Quina part hi ha d'ofici en el fet de ser periodista, Marta?
A veure, jo penso que evidentment si a tu t'agrada el tema del periodisme, jo penso que és algo que és vocacional i que ens ve des de ben jovenets. No penso que la gent que es dedica a fer de periodista de la nit al dia se decideixi que ho vol fer, no? Jo crec que hi ha una part que al marge de que en un moment donat hi hagi aquest punt d'il·luminació que t'estic dient que és com molt gratificant, penso que és perquè hi ha un pozo més profund, no? Jo recordo una de les xerrades, per exemple, que vaig fer l'any passat, que de cop i volta una noia va aixecar el braç i em va dir que ella volia ser corresponsal de guerra, no? Va ser com uala, no? Que fort, no? Que algun nano amb 14 o 15 anys, no recordo l'edat que tenia aquella nena, però eren això, no sé si tenia... Sí, les xerrades les estic fent entre nens de 14 a 17 anys, em sembla que en tenia 15 o 16, no? Va ser com un... Ostres, no? Clar, hi ha una part molt vocacional amb la nostra professió, no? De tenir molt clar que hi ha alguna cosa dels mitjans que et vibra i que et crida l'atenció, no? Perquè des de petit has escoltat la ràdio a casa sovint, o perquè tens algú proper que s'hi dedica i et crida l'atenció, o senzillament perquè hi ha una espurneta que es desperta, vés a saber com, no?
I també mitificació, no?
Sí, moltes vegades sí. Sí, perquè jo penso que, clar, hi ha un punt... Jo recordo quan vaig decidir fer periodisme, que evidentment a mi em cridaven la ràdio, la tele, no, sobretot la tele, no? És com la gran plataforma amb la que tothom ens crida l'atenció. Després, quan comences a desenvolupar la teva carrera, vas trobant altres sortides, i per mi descobrir el món dels gabinets de comunicació ha sigut tota una aventura, perquè de cop i volta ja no estàs només tocant un mitjà, sinó que et trobes treballant per diferents empreses i en diferents sectors, descobrint diferents aspectes de la vida i a sobre transmetent-los en diferents mitjans de comunicació, no? Avui estic aquí fent una entrevista amb vosaltres, un altre dia en nom d'un altre client me'n vaig a fer una entrevista a la televisió i un altre dia estàs redactant notes de premsa, fent dossiers o organitzant rodes de premsa, no? I comences a tocar tots els aspectes del periodisme i, clar, em sento superprivilegiada, no? Perquè no he hagut d'escollir un mitjà en el qual treballar, sinó que tinc l'oportunitat d'estar bevent de tots i d'estar enriquint-me de tots, no?
Uh-huh. Marta Hernández, gràcies avui per haver-nos acompanyat també a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió.
Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Un grup de calellencs busca voluntaris per recuperar la processó de Setmana Santa, una tradició que fa 40 anys aproximadament va desaparèixer a la ciutat i que ara podria ser una realitat gràcies a l'empenta d'un grup de persones.
La idea, doncs, és poder recuperar algun dels passos més emblemàtics que representen la mort i la resurrecció de Jesucrist. La processó es faria Divendres Sant, també Diumenge de Resurrecció es passejarà la Mare de Déu vestida de blanc.
I avui en parlem de tot plegat amb un dels promotors d'aquesta iniciativa, amb en Jordi Martí. Bon dia.
Bon dia.
Parlem d'aquesta recuperació i d'aquesta cerca de voluntaris. Quantes persones necessiten per tal que pugui sortir en processó els diferents passos de Divendres?
Sí, ara en aquests moments, per cobrir el que surtin els tres passos, que és la Verge dels Dolors, el Crucifix i el Crist Jacent, ja hi ha gent per cobrir-ho. El que passa que sí que necessitaríem més gent per poder fer més relleus, perquè pensem que són imatges, sobretot la del Crist Jacent, que té un pes considerable, llavors són 8 persones, en tenim, em sembla, per portar la 12, necessitaríem més gent. I després un altre tema és el tema de la col·laboració en quant a assistència, en quant a donar llum a la processó, que hi hagi un màxim de gent possible per donar llum, perquè aquesta processó, doncs, se li donarà el nom del Silenci de Llum, que és el que hem comentat amb el responsable de la parròquia, mossèn Cinto.
Uh-huh. Dèiem que fa 40 anys que no es fa processó de Setmana Santa, d'on surt la idea d'intentar recuperar aquesta tradició religiosa aquí a la ciutat i de moment qui porta l'empenta, no? Amb la col·laboració del rector, que vostè l'assenyalava.
Sí, sí, amb la cooperació d'ell. Més ben dit, ell és el ben a favor perquè això es recuperi. Fa uns anys, jo recordo, escoltant el meu fill, que és el responsable, Jordi Martí Murató, que és el responsable, o el capdavanter, diguem-ne, perquè de responsables ho som tots, doncs fa temps de que s'està intentant de recuperar aquesta tradició. Es va intentar i es va assolir el poder treure el que diu l'imatge del burret per Rams, pel diumenge de Rams, a través del rector que hi veia anterior, però només sortir de l'església i anar a la plaça i res més, fora processons i tal. A partir d'aquí va haver-hi un grup de persones joves que van intentar, doncs, de recuperar, que van dir, home, ens podem plantejar recuperar la processó el divendres i treure les imatges i tal. I això, jo no sé si parlo de 3, 4 o 5 anys que es ve fent aquest rum-rum, no? Fins al punt de que ara, doncs, aprofitant que, torno a dir, hi ha un ben a favor d'una persona que s'hi col·labora i empenyi que això estigui endavant, doncs aquesta gent també s'han vist apoiats per poder-ho, doncs, per poder-ho aconseguir i treure el divendres any i fer una cosa que sigui presentable, decent, i dic decent en el sentit de seriositat i amb el sentit de també evitar com podríem dir, cadenes i cucurutxos i coses d'aquestes, sinó una cosa que sigui amb adient, respetuosa,
sòbria
i amb qualitat, amb qualitat de lo que es mereix.
Com serà? Com s'ha plantejat el recorregut? Per quins carrers passarà?
Sí, el recorregut està previst, ja està demanat a l'Ajuntament i concedit, és sortir pel Portal Gran, agafar a l'esquerra el carrer Romaní fins al carrer Església, circular pel carrer Església fins al carrer d'en Batlle, tombar pel carrer Joana i pujar pel carrer Escoles Pies i acabar, o sigui, per el carrer Escoles Pies passar per la plaça de l'Ajuntament on hi hauria un acte i llavors entrar a l'església, que van a dintre el temple, doncs amb un cant, podria ser el crec que era un déu, segons em va comentar el mossèn Cinto. S'ha fet un trajecte curt per veure com funciona i per més a més uns carrers que no molestin massa el trànsit i uns carrers que també siguin doncs, una miqueta adients amb el caire, no? De seriositat, uns carrers diguem-ne del casc antic.
Suposo que per ser la primera vegada que es recupera hi ha també una mica d'expectació, no? De veure quina serà la gent que hi assistirà, que veurà la processó.
Sí, sí, sí. Estem a l'expectativa. El que passa que cadascú de nosaltres anem copsant per la població de que la gent està molt interessats. Vull dir, personalment, doncs, algunes persones, gent gran, doncs m'han dit, és veritat que torna a sortir tal i igual i que estic content perquè el meu pare tal, i això jo ho he viscut amb pròpia persona i m'imagino que els altres doncs, tres quarts del mateix, no?
Uh-huh. A part del sentit religiós, també la possibilitat de veure talles, no? Talles sí, sí, sí. Fetes per artesans calellencs, sí. Amb qualitat, no? Amb sí, qualitat sí. Artística.
Sí, sí. I a més hi ha una talla que és la que no podem treure perquè no estem preparats, que és el crucifix gran, perquè primer de tot perquè li van serrar un tros, llavors s'ha de fer un nou peu per poder-lo carregar, han desaparegut les sitges per portar-lo i a més se necessita una pràctica que en aquests moments la força la tenen però la pràctica no, i portar aquella creu jo personalment la vaig portar un any i els meus sogres i en fi de,
clar, necessita també un rodatge, no? Que sàpiga.
I això ens ha agafat una miqueta just de temps, no? Això no vol dir que i aquest seria l'interessant, això no vol dir que l'any vinent, doncs, amb més temps i amb més persones, això es pugui assolir, que seria per mi el més bo, no? Això hi ha tres passos que hi ha.
Senyor Martí, un cop de mà els donaran la gent de Blanes?
Sí, 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 la gent de Blanes ens hem vist també amb ells, perquè estan al nostre costat en el sentit de tot el que es necessiti de consells i de...
La
posar en marxa la processó aquesta, els tenim al nostre costat. Han vingut ells aquí, hem anat nosaltres allà i ens han donat tota classe de facilitats, inclús ens han deixat una de les sitges per portar la creu aquest any, que portarem la petita, vull dir que la col·laboració és màxima, sí.
Per la gent que ens estigui escoltant i que vulguin col·laborar, què és el que han de fer?
Pues telefonar en els telèfons que hi ha, ja em sembla que
hi ha un cartell promocional.
Sí, hi ha un cartell promocional, en el full parroquial també han sortit i bé, es poden dirigir a través d'aquestes telèfons i, o a través de la mateixa rectoria, amb mossèn Cinto, que també està, sabeu que és una persona que està oberta a tots els mitjans de comunicació avui dia, no? WhatsApp, Facebook,
una persona molt activa,
molt que porta molta marxa.
Doncs Jordi, gràcies per haver-nos acompanyat i que sigui tot un èxit aquesta primera processó de Setmana Santa.
Que vosaltres, i així ho esperem.
Diverses patinadores del Club Patinatge Artístic Calella han aconseguit pujar al podi aquest diumenge durant el primer trofeu Valldemia a Mataró.
Les patinadores calellenques que ara competeixen amb l'Associació de Patinatge Artístic al Maresme, que plega també les de Pineda de Mar, van aconseguir doncs, pujar al podi a totes les categories, des d'iniciació fins a promoció, en total 9 trofeus. Destaca, per exemple, el primer lloc per Ailen Paparella, a la categoria de promoció 1, i el primer lloc també per Dunia Teix a promoció 2 grans. A iniciació C de petits, la patinadora calellenca Marina Pons va quedar en primera posició.
Gràcies, Dolors, i fins demà.
Fins demà.
El temps. Previsió que ens acosta a Joaquim Serra. Quim, bon dia.
Hola, bon dia. Avui situació meteorològica més tranquil·la que ahir. No s'ha de repetir el vent de gregal que ahir va arribar als 65 km per hora en alguns punts de la comarca. Com dèiem avui, d'entrada, esperem que sigui més fluix aquest vent i encara bufant del nord-est. Aquest matí més variable aquesta tarda, amb una situació marítima que també ha d'anar millorant el seu estat, tot i amb molta mar de fons, i amb unes temperatures que, si ben baixat una mica aquesta passada nit, en conjunt continuaran molt suaus i agradables. I avui al migdia tornarem a tenir valors entre els 17 i els 18 graus. Pel que fa als vents, seran, ja ho hem dit, més fluixos, més variables també, i pel que fa a l'estat del cel, doncs avui predomini del sol, si bé encara quedaran alguns núvols prims, núvols alts o mitjans, res de precipitacions, i de cara a demà, de fet, tindrem ambient assolellat i temperatures que pujaran una miqueta més.
Mereixem més notícies a partir de 7:45 amb Oriol, Leo i Marmir. Ara, a partir de 14:00, arriben les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.